COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dimarts, és 27 de juny, el dia en què sabem que Projecte Home a Tarragona atén gent cada cop més jove i cada vegada més dones, també. Les principals addiccions són la cocaïna, l'alcohol, el cànnabis, el joc i l'heroïna, per aquest ordre. I posen atenció també als més joves per l'abús de cànnabis i també per l'abús de les noves tecnologies. Per això, Projecte Home implementarà un nou programa de prevenció escolar anomenat Joc de Claus. L'objectiu és evitar el consum de drogues i aprendre a fer un ús responsable de les noves tecnologies. En parlarem avui a l'informatiu, però com cada dia hi posem música tot plegat, i avui, 27 de juny, fa anys, Miki Puig en fa 49.
Buenos días, Quintanilla. Come unas gotas, gotitas pa'l corazón, a ver si el condenado se pone mejor.
Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Vindrà també la nostra dietista nutricionista. Amb la Dara Giné parlarem de nous aliments. Tindrem també recepta de la setmana. I a partir de la una ens acompanyaran una vegada més els advocats de Curto López. Amb ells parlarem de sinistralitat laboral. De fet, de lesions prèvies que es poden veure agreujades per un accident laboral. Per tant, si tenen alguna pregunta, ens la poden fer arribar a partir d'ara a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona, o el correu electrònic tarragona@cope.es. A partir de la una també tindrem música a cau d'orella amb Brahms. Recordin que els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Bonito es. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem primer a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia. Avui dimarts tenim cel poc ennuvolat a Tarragona per començar aquesta jornada, amb intervals tan sols de núvols alts per la tarda, però sí que veurem nuvolositat d'evolució diurna i xàfecs i tempestes a la segona meitat de la jornada en àrees de muntanya de la zona de l'interior. Les temperatures avui es mantenen en pocs canvis, baixen de forma més lleugera en àmplies zones del litoral i del prelitoral. Arribarem avui als 29 graus a la capital tarragonina, als 30 al Vendrell, als 31 a Reus i Gandesa i als 34 a Tortosa. Bufa vent fluix variable tant dina sud i sud-est fluix amb intervals de moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Avui els expliquem que s'investiga la mort d'un home que han trobat aquest matí a les vies del tren a Tarragona. El cadàver s'ha trobat a pocs metres de l'estació a quarts de set del matí. El conductor d'un comboi l'ha vist quan sortia de l'estació en sentit nord i per ara es descarta un atropellament. Els Mossos investiguen el cas. No se sap si la víctima ha caigut de manera accidental o s'ha llançat des del vial. I també es busca un conductor que va atropellar un ciclista aquest dilluns a Cambrils i es va fugar. L'atropellament es va produir a l'avinguda de la Diputació. La víctima té 28 anys, va resultar ferida lleu, però el conductor no va atendre al ciclista i va fugir. I avui coneixem més dades d'aquest terrible assassinat a Salou. La dona, la fàdua, de 29 anys, va rebre més de 40 ganivetades per part de la seva parella. Feia 4 mesos que havien posat fi a la seva relació. L'assassí confès ha passat aquest matí a disposició judicial als jutjats de Reus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, feia 4 mesos que la parella havia acabat la relació sentimental, que havia durat al voltant de 2 anys. Ell mateix va confessar davant dels Mossos diumenge al matí els fets. Els agents van localitzar el cadàver al seient del conductor amb múltiples ferides d'arma blanca arreu del tronc i amb evidents símptomes de carnissament, més de 40 ganivetades. La víctima, de 29 anys, estava empadronada a Vilafortuny, treballava a una geladeria de la Pineda. Aquest dilluns s'han fet minuts de silenci arreu del territori. Escoltem l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza.
Ens rebutgem aquests fets, però bé, el que volem posar de manifest també és que qualsevol dona, visqui allà on visqui, no, doncs es mereix el mateix minut de silenci i el mateix respecte cap a totes les víctimes. I això és el que hem de lluitar tots plegats, no? Per tant, esperem que aviat hi ha aquests minuts de silenci i deixem de fer-los. I bé, doncs malauradament aquesta vegada ha sigut més a prop, però repeteixo, és una dona, visqui allà on visqui, no?
Recorda'm els telèfons d'ajuda, el 061 i també el 900 900 120, telèfons d'atenció per les dones que travessen situacions de violència masclista, un servei totalment confidencial, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, i que no deixen cap rastre a la factura del telèfon. Atenció a aquesta, condemnats a 4 mesos de presó i a una multa de més de 700 euros per lesions, els dos homes detinguts per agredir 3 agents dels Mossos durant les barraques de Reus. Un d'ells va llançar petards a l'interior d'una caseta i es va negar a abandonar el lloc i a identificar-se. La sentència s'ha dictat aquest dilluns en un judici ràpid. El jutge ha acordat suspendre la privació de llibertat als dos homes amb la condició que no tornin a delinquir durant un període de 2 anys. I no deixem els successos perquè s'ha detingut un menor de 15 anys per cremar diversos contenidors al barri Fortuny de Reus. La detenció es va produir després que la Guàrdia Urbana hagués d'intervenir en 2 incendis en menys de 2 hores i gràcies a la col·laboració ciutadana d'uns joves que van identificar el presumpte autor de la crema de contenidors. El menor va reconèixer els fets davant la Urbana i, de fet, ell mateix va dir que havia trucat al 112 i s'havia quedat al lloc veient la intervenció dels bombers. Ara haurà de declarar davant el jutge. I els Mossos han denunciat finalment els organitzadors de la festa il·legal de Querol, a l'Alt Camp. A més, han mantingut els controls als camins d'accés i han fet proves d'alcoholèmia i drogues als conductors que encara abandonaven el lloc aquest dilluns. Segons l'alcalde de Querol, Jordi Pijuan, el consistori avaluarà l'estat en què han quedat els terrenys, que són propietat d'un banc, i també els camins d'accés, després que la celebració hagi arribat a plegar a 500 persones. Minuts. La cocaïna és la substància més problemàtica del Servei de Projecte Home a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Prop del 40% de les persones que sol·liciten ajuda a aquesta ONG la consumeixen. A la cocaïna la segueix l'alcohol, el cànnabis, el joc i l'heroïna. S'han detectat també usuaris més joves amb una mitjana d'edat de 28 anys i també més dones, a diferència de la resta de Catalunya. Tot i això, el 76% dels atesos continuen sent homes. Al llarg de 2016, l'entitat Projecte Home ha a més de 150 persones entre les seves seus de Tarragona i Tortosa. Això suposa un 22% més que l'any anterior. L'alerta per l'abús de cànnabis i de les noves tecnologies entre els menors d'edat de Catalunya porta també a Projecte Home a implementar un nou programa de prevenció escolar que anomenen Joc de Claus. Està adreçat a alumnes, famílies i professorat dels centres catalans de secundària amb l'objectiu d'evitar el consum de drogues i també i sobretot aprendre a fer un ús responsable de les noves tecnologies. Més qüestions. El Copate ha iniciat aquest dilluns la campanya contra les larves de mosquits als arrossars pròxims als nuclis urbans del Delta. El primer dels 3 tractaments previstos ha començat a l'Hemidelta Esquerre, a les zones de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre i Riumar. En total seran 2.100 hectàrees d'arrossars perimetrals en una operació que, en funció de la climatologia, es pot allargar durant tota la setmana. La xifra del matí són els 3.000 habitatges que s'han quedat sense llum a Santa Bàrbara i a Masdenverge, al Montsià, però ha estat per l'averia d'un cable subterrani. El tall de subministrament s'ha allargat més de 4 hores a Masdenverge, on els veïns ja van patir un altre incident similar fa just una setmana. Segons Endesa, l'averia ha estat fortuïta i la previsió era que tots els afectats recuperessin el subministrament entre les 3 i les 4 de la tarda d'aquest dilluns, però això no s'ha acabat produint. Anem fins a Tortosa. El nou espai públic davant la catedral és un dels reptes de la ciutat per al final d'aquest mandat. S'han acabat ja les excavacions arqueològiques i en breu es mantindran reunions amb el Departament de Cultura per acordar la solució definitiva per la urbanització d'aquest entorn. La proposta de l'Ajuntament de Tortosa és mantenir un gran espai públic davant la catedral amb una escalinata frontal al temple i posar en valor les restes trobades al solar, un antic absis d'una església visigoda i part de la muralla romana. L'opció del consistori seria fer-les visitables de manera soterrània per sota del nivell de la plaça. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, confia que les obres es puguin iniciar a principis de 2018. Per altra banda, Bel també ha avançat que està negociant amb Adif i amb el Ministeri de Foment per tal de desencallar l'acord perquè els antics terrenys de Renfe retornin a la ciutat.
Hi ha diverses qüestions, una que aquests terrenys siguin públics i es puguin desenvolupar, altres el que s'ha de fer en l'estació de Tortosa i les inversions que s'han de fer. Jo ja no tornaré a repetir la situació que tenim d'un conveni que ens obliga a ficar més de 5 milions damunt la taula, i també he de dir que malgrat el color polític és el mateix, el tarannà en aquests moments que hi ha al Ministeri en relació a això és diferent del que teníem fa un any.
Encara Tortosa ha començat la construcció de la nova piscina i el complex esportiu 6 anys després del seu enderroc. Les obres s'executen per 4,8 milions d'euros i tindran llesta la primera fase al mes d'octubre de 2018. Per cert, són les 12:31. A aquesta hora estem pendents de Cambrils, on es fa una roda de premsa per donar a conèixer novetats sobre el Festival Internacional de Música d'aquest estiu. Recordem que estava tot en suspens des de que fa 2 setmanes es va detenir per estafa al seu promotor. I els expliquen també que la vella Dixieland i la Soul Machine estrenaran un petit cicle de concerts de jazz a Ascó. L'Ascó Jazz Festival es farà el 21 i 22 de juliol i per estrenar la iniciativa s'han escollit dues de les bandes de més renom i amb més seguidors de jazz del panorama català. Són la vella Dixieland, que actuarà amb la vocalista Marian Barahona i el trompetista Josep Maria Farràs, i també la Soul Machine de Falset. Escoltem la regidora de Cultura d'Ascó, Montserrat Lerma.
Després del concert, que durarà aproximadament 1 hora i mitja, de 9 a 10 i mitja tindrem el concert, i a partir de les 10:30 un espai gastronòmic en el qual podem degustar un bon càtering i farem concert i sopar. El preu, si un vol vindre només en un concert i espai gastronòmic un dia sol, són 10 euros. Si vol un abonament per 2 dies, seran 15 euros al casal municipal i a la plaça del casal respectivament.
12:32, repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu: el asesino de Fadua le asestó 20 puñaladas mortales. Foto de portada per l'inici de muntatge de la passarel·la fins al Miracle. Al Reus Digital, els reusencs fan l'índio, diuen, per continuar amb Sant Pere. I també destacat que passa a disposició judicial l'assassí confés de la seva exparella a Salou. Si fem una ullada al delcamp.cat i trobem, investiguen com ha mort l'home trobat aquest matí a les vies del tren a Tarragona, i també al Digital, que recullen signatures perquè es tanquin una desena de gosseres il·legals a Calafell. Finalment, avui fem una ullada al Tarragona 21, que diu: investiguen la causa de la mort d'un home trobat al costat de la via del tren a Tarragona. I en plana esportiva destaquen que Carreras agafa les regnes del Nàstic i diu: venim a fer 3 coses, treballar, treballar i treballar. Arribem a les 12:33, un minut per la publicitat i continuem.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Scorpions, Medina Zahara, India Martínez, Manuel Carrasco, Robe, Dani Martín, Miguel Bosé, Ainhoa Arteta, Les Luthiers, Joaquín Sabina, todos en el mayor festival de música de Extremadura, Stone & Music Festival, en Mérida. Una manera diferente de vivir y disfrutar de la música. Consigue tus entradas en la web stoneandmusicfestival.com. Stone & Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. ¡Resérvalos ya! Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
Continuem enrere en COPE. És ara moment de parlar de dieta sana, de plans d'alimentació saludables, i per això ho fem amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Dara, molt bon dia.
Bona tarda.
Bon dia, què tal? Què passa quan tens una dietista al programa i la convides a l'hora més o menys de l'aperitiu? Doncs que ella et porte un aperitiu, senyores i senyors. No riguis.
Una mica sí.
Avui la Dara diu, avui t'he portat un snack. I dic, ai, que bé, perquè a aquesta hora, sí, vulguis o no, ja dies que agafa una mica, sí, de gana ja, eh?
Exacte.
A quarts d'una.
Sí.
I no saben el que m'ha portat avui la Dara. Penjarem una foto al Twitter.
Molt bé, sí.
A veure, confessa el crim que has perpetrat.
Hi ha uns companys, hi ha uns joves molt emprendedors a València,
sí,
que estan decidint, que han decidit portar aquí a Espanya, comercialitzar la snacks amb farina de grill.
Farina de grill. M'ha portat,
sí,
una mena de... Són uns nachos, no? Una mena de nachos.
Són uns nachos,
uns nachos,
sí.
Ara els veuran a la foto de Twitter. Fets d'això, doncs, de grill.
Exactament.
De grill. No anem... està malament, he de dir.
No, els hem provat.
Els hem provat, sí, 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 sí. Abans d'entrar me n'ha donat un... Me n'ha donat i després m'ha dit el que era.
Sí, sí.
Sí, no, o sigui, realment... És com qualsevol altre,
exactament,
nacho d'aquest estil de sabor.
Sí, a mi també m'ha sorprès,
no?,
moltíssim. Un snack, però té una característica, que porta farina de grill, però a més que té molta més proteïna que la resta de snacks similars, cosa que li dona un valor nutricional afegit en aquest producte, no? Que dius, ostres, que bé.
Mm-hmm. Sí, de fet, estàvem aquí mirant l'etiquetatge ara perquè està en onces, no? En onces, no sé com es diu en català,
sí,
perquè
sí,
això, que equival de un tant percent, no?, d'aquest snack,
sí,
amb farina de grill,
sí,
és equival al nivell de proteïna que t'aporta un ou blanc.
Sí, uns 8 o 9 patatetes d'aquestes equival a la proteïna que et prendries,
mira,
en un ou.
Ja he buscat. Una onça són 28 grams.
28 grams, fixa't.
Per tant, 28 grams d'aquest snack és com si ens mengéssim un ou.
Sí, imagina't quina quantitat de proteïna es porta. O sigui, genial. De fet, la farina de farina o productes...
Sí, derivats de...
Sí, derivats d'insectes. S'han vist que tenen unes característiques nutricionals a nivell de proteïna, que és proteïna animal, tot i que siguin,
sí, sí,
insectes, claro, no ho hem d'oblidar, i porten tots els aminoàcids essencials. A més, han vist que la producció és molt millor, ecològicament parlant, que la pròpia carn d'animal.
Imagina't. És que, de fet, aquí ho hem parlat alguna ocasió al llarg de la temporada,
sí,
que hi ha aliments que, evidentment, no mengem per una qüestió cultural, no perquè no tinguin bon sabor,
exactament,
o nutricionalment no siguin bons, no?
No, no.
Bueno, jo, per exemple, jo, que sóc de Lleida, menjo caragols amb normalitat,
sí,
i en molts llocs de Catalunya i d'Espanya es veu com una cosa,
sí,
terrible,
sí, sí,
menjar caragols,
sí,
no? Perquè,
totalment.
I si tu pares a pensar, com a animal, és una mica repugnant.
Sí. És una mica i estàs ahí.
Però clar...
Però igual les gambes.
Igual, exacte, no?
De fet, hi ha una cosa que ha quedat molt clara, és que a les persones que són al·lèrgiques als crustacis, també que s'ho miren per aquest tipus de productes fets amb insectes, perquè les característiques de la proteïna són molt similars, i és el que pot provocar la reacció.
O sigui, que també...
O sigui, que realment mengem gamba, podríem menjar...
Podríem menjar grill sense cap mena,
sí,
de problema. De fet,
sí,
nosaltres, la Dara i jo, acabem de menjar grill.
Una patateta de grill.
O sigui, que Mireia li dic, hi ha coses, avui ja no podré dir que això,
però
ja no ho he tastat.
Però que en una patata hi ha 3 grills.
En una, bueno, d'aquestes hi ha 3 grills? Ah, però està molt bé. Està molt bé.
Ja. Sí, sí.
Ja, per tant, tinc una aportació avui de proteïna.
Sí.
Ja, bé, ja vaig bé. Porto,
bueno,
bon camí.
Ja vas pel camí, sí.
La qüestió és que volíem comentar això. Això es comercialitza ja a Dara o encara no?
No,
encara no,
no, encara no. Jo espero que molt breument ens arribi ja a les tendes, i jo crec que... jo entenc que la gent s'ho miri amb una mica de... amb una mica de coseta, no? Allò, és que el grill... Però no, animo a provar-ho. I animo a tenir en compte en la nostra alimentació aquesta altra via, no? La dels insectes, mm-hmm, que això ja ho va dir la Organització
Mundial de la Salut, és veritat.
Sí. I la FAO també ho va dir,
és
que
veritat.
S'hauria de considerar tornar a incluir, perquè de fet en l'antiguitat ja es menjaven insectes que han estat presents en molta part, durant molta època de nostra història, de la nostra evolució, i no només ja medi ambient, sinó per les característiques nutricionals que ens poden aportar, és interessant. Uh-huh. Tinc una dada curiosa.
A veure.
Que he buscat per allà, en parla tothom, eh? 1 quilo de carn de vaca menja 13 quilos de verdura, con lo que costa això de produir.
Sí.
1 quilo de proteïna de grill, no de carn, però de proteïna de grill, 1,5 quilos de verdura.
Imagina't.
Per tant, per produir la mateixa quantitat de proteïna, necessitem molta menys aigua, molt menys conreu, molta menys quantitat de verdura, etcètera, etcètera. És molt interessant, doncs, des d'aquest punt de vista, que ho tinguem en compte com una font de proteïna animal. Mm-hmm.
Doncs, escolta, jo, quan això es comercialitzi, els convidem a venir un dia,
sí,
si et sembla, no? I que ens ho expliquin bé. De fet,
totalment.
Jo ara li comentava a la Dara abans d'entrar, un minutet que hem pogut parlar, que si no vaig malament, al Mercat de la Boqueria a Barcelona hi ha una parada on fa anys que venen insectes. És més una mica a nivell també turístic, no?, a la Boqueria, però... Sí. Es venen, vull dir, això es comercialitza i hi ha gent que ho consumeix, exacte, no? Com allò, fregidets o saltejats, sí, o com siguin.
Que segur que porten poques calories, eh? Perquè com a tal...
Sí, sí.
És un bon snack.
Per tant, nosaltres avui hem tastat el grill, és un nou aliment que podem introduir a la nostra dieta, perquè, de fet, avui vens amb una llista de nous aliments, no?
Sí, sí, totalment.
I els insectes estan allà.
Anem a parlar de la farina de grill, que s'està quedant als Estats Units i ja es comercialitza molts productes fets amb aquest tipus de farina. Jo crec que tard o d'hora arribarà ràpid aquí, gràcies a aquests companys valencians, però... també hi ha altres aliments interessants, com per exemple, i tu em deies que havies escoltat que la ruscalleda,
sí,
famosíssima,
és que justament
cuinera,
la setmana passada vaig sentir això.
Sí, que parlava de la salicòrnia.
Què és la salicòrnia?
Mira, jo he pogut, perquè ni la dietista sabia el que era, una planta que creix en zona de terra salada,
sí,
i que s'utilitza per tant menjar cru com acompanyar amanides, com és tipus arbust. És com un arbust. Jo crec que si animo als oients a buscar-ho per internet, que si veuen la planta, els hi resultarà molt familiar.
Sí, 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 perquè nosaltres familiar. Ho hem mirat ara, sí, i segur que l'hem vist mil vegades.
Sí, és que estic convençuda. I no se m'havia passat pel cap posar-la en un revolt d'ous, per exemple, amb una mica de xampinyons. Pues sí, sí, es veu que queda molt bona. I que, bueno, és un nou producte, és un nou ingredient que també s'està instal·lant ara en la nostra cuina. Com també, i aquesta ja és més famosa, la col kale.
Això està molt de moda.
Sí, és una col molt, molt pareguda a la col que tenim habitualment, però com a més llarguirutxa,
sí,
no? I, bueno, pues s'ha ficat molt de moda. De fet, aquí hi ha uns agricultors que ho han petat cultivant aquest tipus de col. I, bueno, similar nutricionalment no és a les cols habituals, eh? Això també
sí,
de...
És veritat que també, mira, el que deien, per exemple, de menjar caragols aquí i allà no, per exemple, a Anglaterra, aquest tipus de col s'utilitza
molt,
amb molta normalitat.
Sí.
I aquí ens ha arribat ara i sembla que això hem inventat la sopa d'all.
Sí, totalment. I caríssima.
I caríssima perquè s'ha posat de moda, igual que els avocats, que també estan impossibles, perquè s'ha posat de moda. Ara tothom esmorza una torrada amb avocats, perquè si no, no ets...
I molt bé, eh? Però si te'n vas anys abans, els avocats eren encara molt més cars perquè era una fruita, sí, greixosa, però una fruita... Exòtica,
exacte.
Ara cada vegada ja n'hi ha més, ja pots trobar de millor de preu, però continua sent
car.
Sí.
Però bé, dintre llista d'aquests nous aliments, apuntin, eh? La farina de grill, la salicòrnia, la kale, la col kale. Què més tenim?
I això ho he tret, ho prometo, eh? El Ministeri Espanyol que regula tot el tema de l'alimentació.
Sí, sí.
Han aprovat el consum de cresta de gall.
Ai, per favor, no em diguis això.
Sí, doncs mira, sí. Per la seva composició, no sé com ho utilitzarà l'empresa que ha sol·licitat aprovar-se, no, com a ingredient de productes. No sé per què ho utilitzaran ni com ho utilitzaran. Però el cas és que està aprovat, que la seva composició és alta en àcid hialurònic i jo crec que van per aquí els tiros. I estudien d'incorporar-ho, pel que he llegit, de l'ordre del govern que va treure, en productes làctics, iogurt, llet, no sé.
Ah, o sigui, per ús alimentari, eh?
Per ús alimentari, exactament.
És que has dit àcid hialurònic i he pensat en cosmètica.
Sí, però no? Bueno, l'àcid també ho pots incorporar a través de... de l'alimentació, no? I no sé com me quedo a l'espera de
ho seguirem.
Sí,
seguirem la pista a la cresta
curiós,
de gall.
No? Però sí. Ha sigut un d'aquells que m'han saltat a la vista quan he vist el llistat de nous ingredients aprovats pel Ministeri i que la cresta de gall estigui inclosa.
Clar, nosaltres potser no ho sabem, però sí que, clar, potser és una part del gall que es consumia fa anys, no? D'alguna manera. Això ens ho hauria d'explicar algú de més edat, potser, que ens digui si sí. Que ens ho expliqui. Si algú sap quina utilitat se li pot donar o se li ha donat al llarg de la història la cresta de gall, que ens ho diguin, eh? @copetarragona al Twitter i si no ens truquen, 977-32-60-50, que la sabidoria popular, això sí que no té
desperdici.
Per tant, aquest llistat, es fan molt sovint aquests llistats de nous aliments?
Doncs la veritat és que no estic segura. Jo crec que anualment s'entreu un llistat de tot el que es va provant, no? Uh-huh. I hi ha llistats, a més, que són absolutament purs. Que amb nous ingredients en sortirà aquest llistat. Hi ha molts que venen fruits de, pues, molts de laboratori, algun nou sucre que han trobat, aquestes paraulotes que dic jo, no?
Sí.
Químiques, també n'hi ha molts. Alguna farina d'algun cereal o pseudocereal, com farina de en llum ultravioleta.
A veure, i això
sí,
per què?
Per, bueno, perquè és el pa irradiat porta llevats, que porta, bueno, una substància que una vegada s'irradia amb aquesta llum ultravioleta, produeix vitamina D. La vitamina del sol.
Sí.
Vaig a prendre el sol per fer de vitamina D. Doncs aquesta vitamina, igual que la podem agafar en la nostra pell,
sí,
també si radiem amb radiació aquest pa que porta aquesta substància que es converteix en vitamina D i ens la mengem, bueno, pues, li podem aportar un extra i esdevenir un aliment funcional.
Adara, vens del futur, avui, directament. Vens del futur per explicar-nos això.
Sí, bueno, no sé si vinc del futur, però serà un futur recent, ja ho veureu.
Sí, sí, no, n'estic segura.
Molt recent.
És molt interessant, perquè a més, bueno, doncs, és, per exemple, la col kale la podem trobar
sí,
amb
ja
molta
podem.
Normalitat,
sí.
No? I també
sí.
Són nous ingredients que hem d'aprendre a incorporar, suposo, a la nostra dieta, que d'aquí uns anys, ara ens sona com a molt nou, però d'aquí uns anys serà
sí.
Segurament normal,
pues
no?
Doncs ara com l'advocat.
O la salicòrnia, no? De cop sí. Se m'ha acabat la salicòrnia. No,
sí.
Anem al mercat a buscar salicòrnia. Això passarà.
Sí,
això
segurament,
passarà.
Eh?
Mira, si tenen algun ingredient, no? Si saben això de la cresta de gall, que algú ens ho expliqui, sisplau,
sí.
977-32-60-50 o algun altre ingredient així novedós. També li preguntaré als nostres cuiners, per exemple, que ells
sí.
També sempre venen amb moltes novetats i molts ingredients curiosos. Per
sí.
Tant, els
perfecte.
Hi preguntaré a veure si saben alguna cosa d'això.
Mentre,
si tenen qualsevol dubte, ja saben que la Dara tornarà la setmana vinent aquí al programa a la mateixa hora i si no, la tenen a la seva consulta a Bruma Clínic, carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona, que ara ja ho he dit ja sense apuntar-ho, ja ho tinc apuntat
ja
m'ho sé de memòria.
D'uns tants de mesos ja juntes.
Ja, però jo a mi això és un gran què, sense apuntar-ho, recordar-se. Moltíssimes gràcies, que vagi
a
molt
vosaltres.
Bé la setmana.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Del 24 al 29 de juny, Festa Major de Sant Pere de Reus. Cultura, tradició i molta festa. Vine a viure la Festa Major de Reus, un esclat de concerts, cercaviles, gegants i actes per tota la família. Del 24 al 29 de juny, Festa Major de Sant Pere de Reus. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Herrera en Còpia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Vinga, espero que tinguin paper i boli a mà perquè és el moment de la recepta. Si no, no pateixin, que després penjarem el podcast al web de COPE, el compartirem a través de les xarxes, no hi ha problema, però abans agafin paper i boli, que això sempre és el més segur, per apuntar els ingredients de la recepta que ens porta avui des del Museu del Vermut l'Alfons Reyes. Alfons, molt bon dia una altra vegada.
Molt bon dia.
Què tal? Com va tot?
Molt bé.
Molta
molt bé.
Feina aquests dies pel
molta
museu.
Feina, molta feina.
Hi ha molt
feina.
Turisme per Reus,
sí,
ja pot sortir.
Ara ja, entre la calor i el turisme, estem bastant ocupats.
Això és bo, perquè és veritat que jo últimament si han passejat pel centre de Reus, també de Tarragona, ja, no sé, prenent aquests autocars que està al centre ple, i suposo que això els restauradors ho noteu
sí,
molt aquests
sí.
dies.
I el Museu del Vermut, tal ser el Museu del Vermut, és un reclam molt, molt gran.
Clar,
molt
clar,
gran.
Però bé. Per tant, carta nova, que ja l'últim dia que vas venir ens vas dir que ara a principis d'estiu feu un canvi, renoveu, ens vas portar un bacallà mar i muntanya l'altre dia. A veure, què em sorprens avui, Alfons?
Bueno, doncs avui intentarem sorprendre-vos amb un plat una miqueta càlid, una miqueta bueno, que ens agrada molt a nosaltres perquè això, perquè és un plat típic de tota la vida, la cuina catalana la fem molt i són uns sapionets de Cambrils.
Ai, molt bé.
Guisadets, bueno, amb un fumet molt, molt reduït. Unes cloïsses i, uns fesolets del ganxet.
Home, això és denominació d'origen.
Sí, que intentem cuinar amb el producte d'aquí, de casa.
De la zona. I tant, molt bé. Doncs vinga, apunto. Alfons, què necessito?
Bueno, doncs simplement, primer això, sapionets de Cambrils. Els rebem doncs, frescos, els hem de netejar, treure'ls la sorra, treure'ls el que seria a la boca. I bueno, després... La base de tota cuina catalana, que és un sofregit.
Sí.
Sempre, jo mai me cansaré de repetir, ceba, pastanaga, api, després aquí qui vulgui ficar-li més li pot ficar el que vulgui més. Nosaltres en aquest cas li fiquem una miqueta de pebrot verd, per mi, pels guisos, pels reguts de peix m'agrada molt el pebrot verd. Bueno, realitzem el sofregit, el deixem fer molt, 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 que quedi molt untuós, que quedi molt, molt melós. Per una altra banda faríem un fumet de marisc. El fumet de marisc que agafem, doncs a la carta tenim també un plat amb llagostins, totes les carcasses, tots els caps dels llagostins els fem servir pel fumet, i aquest fumet el deixem reduir molt, 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 que agafi molt de sabor. I després simplement això, fem les cebetes, els sapionets, els guisem amb aquest fumet molt reduït, afegiríem les cloïsses perquè s'obrin a l'últim moment.
O sigui, els poses directament, una vegada tens el fumet fet, i poses els sapionets que facin xup-xup, eh?
Correcte, amb el sofregidet que vagin fent xup-xup.
Val.
És una cocció molt lenta, molt ràpida.
Sí?
En 10 minuts els podem tenir.
És que això sempre és el dubte a casa, jo tinc això de... Si, perquè no em quedin durs, no?
El que serien els cefalòpodes,
sí.
Pop, calamar, sí. Sèpies, tenen dues coccions possibles. Una, molt, molt curta. O l'altra, molt, molt,
molt
llarga.
Molt llarga, exacte. No hi ha terme mig,
o sigui,
aquí.
No hi tens terme mig. Per tant, podem escollir si fer-los molt o si fer-los poquet.
D'acord.
Amb el volum de feina, doncs, escollim fer-los molt poquet.
Per tant, posem aquest fumet, que això, a més, el fumet, com sempre diem moltes vegades aquí amb els cuiners que aneu passant, invertim a fer-ne un bon fumet i en fem quantitat, i això es pot congelar perfectament.
Cap problema.
I després el fem servir per molts plats, no? Aquesta bona base de tenir-la feta ens soluciona
exacte.
Moltes coses.
Amb el fumet, com amb els sofregits també podem fer un sofregit
clar.
Base per carn, un sofregit base per peix, i després congelem i anem traient el que
exacte.
Necessitem.
Exacte, això és molt còmode.
Ens salva molt, molt de temps.
I a casa, exacte, això és importantíssim. Per tant, posem aquests sapionets a fer amb el fumet, poca
correcte.
Estona, dius,
uns 10 minutets que vagin fet xup-xup, el propi fumet ja ha agafat cos, ja ha agafat consistència, i a l'últim moment això, els fesols els tenim bullits per una altra banda, afegim els fesolets, afegim les cloïsses, un toc fort de foc perquè s'obrin les cloïsses, i cap a la taula.
Clar, les cloïsses és que no necessiten pràcticament, amb la calor ja amb el foc, diguéssim, pràcticament apagat, ja s'acaben de...
Correcte, nosaltres el que fem, tapem un momentet,
sí?
Perquè es faci una miqueta de vapor, que s'obrin més ràpides, i
ja
res,
està.
Qüestió de dos minutets.
Continuo dient que tu fas que sembli molt fàcil tot
sí.
això. Clar, jo no sé si és un perill perquè m'animo al fons i després igual t'he de trucar allò, si diumenge tinc un drama a la cuina.
Cap problema, però no, són fàcils, són fàcils.
Sí, o sigui, ràpid i bueno, doncs sí, però a més realment és que no porta res més, són quatre ingredients, no? I el fumet que porta la seva feina, i etcètera, però sí, que un bon cepionet, netejar-ho, això sempre és una cosa que jo crec que ens fa enrere molta gent de vegades, perquè netejar el peix, doncs fa una mica de mandra, perquè ens hem d'enganyar.
En aquest cas, a mi m'encanta els peixos i m'encanta netejar i filetejar peixos, per tant, això no em suposa, però no, bueno, jo ho entenc.
Conec uns quants que et trucaran, que et contractarien, bueno. Per hores per netejar peix. Però bé, sempre podem demanar a la peixateria que ens ajudin una mica amb la feina, no? Si tenim un peixater de confiança, que ens ajudin més o menys, que ens expliquin també com fer-ho bé. Perquè
correcte.
A vegades, no?, allò et queda una miqueta d'alguna cosa i ja t'espatlla el plat.
Clar,
no?
Clar, de l'escola t'ensenyen més o menys el que poden tot, però clar, hi ha peixos que no te'ls poden ensenyar. No,
exacte.
No pots fer tots els peixos, que hi ha molts peixos.
Per tant, ser pioners de Cambrils amb cloïsses i fesols, molt bé. Molt contundent també això, eh?
També és contundent,
contundent,
sí.
O sigui, podem fer plat únic, eh?
Bueno, el que busquem també és això, és oferir bastant de sabor, que no es quedi la gent indiferent.
Però bé, ara que segur que tenim reunions els caps de setmana aprofitant el bon temps, no?, i dinars amb amics i amb família, doncs va, sorprenem-los amb una cosa...
Correcte.
Una mica treballadeta. Si els volen provar, el que dic sempre, ho tenen a la carta del Museu del Vermut ara mateix, entre moltíssimes altres coses, al carrer Vallroqueta 7 de Reus. Alfons, moltíssimes gràcies i que sigui lleu amb tanta
moltes
feina.
Gràcies a vosaltres.
Si quieres tener unas plantas preciosas, tenemos un truco muy fácil. El pozo del café que hayas consumido lo guardas en un tupper. Cuando tengas bastante, lo único que tienes que hacer es mezclar el pozo del café entre la tierra de tus plantas. Ya verás cómo cambian de color.
A 3w.amigastronomiques.com. Trucs, gastronomia, viatges, vins i molt més.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Esta mañana el sol estaba ya muy arriba. Busqué en mi armario una camisa blanca y la cara de los domingos. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes.
2 minuts i mig i arribarem a la una amb la cançó del dia, amb aquest Bonito Eres de Los Sencillos, i els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem en 5 minuts amb més informació local i comarcal. Parlarem de les demandes de la nova agrupació de càmpings de la ciutat de Tarragona. Vindran els companys de Curto López Abogados i tindrem també bona música de la mà de Brahms i la Ruth Guerrero. No se'n vagin, els espero.
Ponme unas gotas, gotitas para el corazón, a ver si el condenado se pone mejor. Bonito es, bonito es, bonito es.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto, Frian Glasses? En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Restaurant Masia Cruzells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Google estudia recurrir la multa que le ha impuesto Bruselas, 2.420 millones de euros, por abusar de su posición de dominio como motor de búsqueda en Internet. Vamos hasta Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
Google siempre ha favorecido su servicio de comparación de precios, dejando al margen a otras compañías. Es decir, cuando vas a comprar algo a través de Internet, siempre tenía preferencia el catálogo de compras de Google por encima de otras empresas que ofrecían los mismos productos. Un monopolio que le ha costado una multa de 2.400 millones de euros. Ha negado a otras compañías la oportunidad de competir en el mercado, ha dicho la comisaria Vestager. También le ha negado a los europeos encontrar lo mejor para sus intereses. Esta multa, por cierto, no cierra el caso Google. Hay dos procesos más abiertos contra la compañía. Acaba de anunciar, en cualquier caso, que piensa recurrir esta decisión.
Pablo Iglesias asegura que el ambiente en su reunión con Pedro Sánchez ha sido bueno y que han hablado de la necesidad de crear una mayoría alternativa al Partido Popular. Vamos a parar en el Congreso, Alberto Escalante.
De momento han pactado crear equipos de trabajo para negociar en julio temas como pensiones, salario mínimo o negociación colectiva. También Iglesias quiere pactar una posición común sobre el techo de gasto, algo que ha calificado de estratégico. Valora de forma positiva que el PSOE al menos hable de plurinacionalidad y el medio paso ha dicho que ha dado sobre el Z, aunque espera que les apoyen en las iniciativas para impedir su entrada en vigor. Pero el objetivo final de Podemos sigue siendo echar al PP del gobierno. Ahí no hay acuerdo.
Pedro Sánchez sabe que eso forma parte de nuestros objetivos. Ellos tienen una estrategia distinta en la que no la contemplan como algo tan inminente. Nosotros respetamos su posición, pero vamos a trabajar para intentar convencerles.
Sigue en estos momentos la comparecencia de Iglesias ante la prensa. La escuchamos en directo.
Y eso simplemente comparando las cifras actuales con las cifras de 2013 se ve.
El líder de Podemos exponiendo sus conclusiones tras la reunión que ha mantenido con el secretario general del Partido Socialista, con Pedro Sánchez. Vamos a seguir un momento más en la Cámara Baja porque el Congreso ha rendido también homenaje a las víctimas del terrorismo, en el que se ha recordado también a los españoles asesinados en atentados yihadistas. María Daván.
El homenaje de este año ha servido sobre todo para recordar a Ignacio Echeverría, la última víctima española del terrorismo yihadista. Terrorismo que no tiene fronteras, según Marimar Blanco, pero que tampoco logrará doblegarnos.
Su intervención salvó la vida de otras muchas personas que, gracias a la actuación de Ignacio ante los terroristas, pudieron encontrar cobijo. Su memoria siempre perdurará entre nosotros.
Tanto la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, han coincidido además en la necesidad de que no sean los terroristas y quienes les apoyan quienes reescriban la historia de ETA.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Mejora la calidad del aire en España. Según un estudio que acabamos de conocer, esto ha provocado beneficios para la salud en más de 1,5 millones de personas. Carmen Lavalle.
Pese a la drástica reducción de los niveles de contaminación atmosférica en 2016, uno de cada tres españoles respira aire que incumple los límites legales fijados para proteger la salud. Son datos de un informe hecho público esta mañana por Ecologistas en Acción que achacan la mejora al menor funcionamiento de las centrales térmicas y, sobre todo, a la inestabilidad meteorológica. Miguel Ceballos es coordinador del informe.
No estamos hablando de una mejoría estructural de la calidad del aire, sino de una mejoría coyuntural por circunstancias meteorológicas.
Los primeros datos de 2017 apuntan, subrayan, a un empeoramiento de la calidad del aire.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Tienes razón que esta es época de campamentos. También es verdad que el que nos vais a presentar en el espejo es un tanto especial.
Bueno, pues las circunstancias. Desde hace mucho tiempo existe una colaboración fraterna entre las diócesis vecinas de España y de Portugal, y se expresa en diversas iniciativas. Así que no es extraño que la diócesis extremeña de Coria-Cáceres se haya vivido con especial conmoción ese terrible incendio que ha vivido Portugal hace unos días, con el saldo terrible de 64 fallecidos y miles de hectáreas calcinadas. Caritas de Coria organiza efectivamente cada año un campamento cerca de la frontera y ha decidido este año ofrecer 10 plazas para niños portugueses que se han visto afectados por ese drama. En su memoria está lo que sucedió hace 2 años cuando en la Sierra de Gata se produjo un terrible incendio que arrasó 8.000 hectáreas de bosque, y entonces fueron los portugueses quienes se volcaron con los extremeños. Pues todos los detalles de esta historia de comunión la contamos dentro de media hora en El Espejo.
Eso es, 30 minutos.
Ya te lo quito.
Eso es estar pendientes, señor, de los problemas y de cómo tratar de ayudar a las localidades que sufrieron aquel terrible incendio. Claro,
una bonita historia.
Bonita contamos iniciativa. Luego. Gracias, Restán. José Luis. Hola, Luis Munilla.
¿Qué tal, José Luis? Muy
buenas. ¿Qué pasa con Jorge Méndez, el superagente que está compareciendo ante el juez, ¿no?
Sí, el jugador de Pozuelo en Madrid comparece como investigado por el caso Radamel Falcao con Hacienda. Así ha llegado Méndez y así ha sonado en el micrófono de Ángel García.
Jorge, ¿nos puedes contar? ¿No vas a hablar?
No voy a hablar, no voy a hablar.
Perdóname.
Aquí a la derecha entras, Jorge.
¿Dónde?
Aquí a la derecha, aquí a la derecha.
Al menos algo que me ayude, ¿eh?
Sí. De Cristiano no nos puedes decir nada, Jorge, de verdad.
Por favor.
Ángel García Méndez sigue compareciendo ante el juez.
Compareciendo desde las 12 que ha empezado su declaración, por espacio de una hora. Ya sabéis su argumento, que él solo intermediaba en fichajes y en renovaciones de contrato y que no tiene nada que ver con los temas fiscales de sus defendidos, de sus representados, aunque Radamel Falcao dijo en su declaración ante la jueza que fue Jorge Méndez quien le llevaba los asuntos fiscales. Me imagino que la jueza tiene muchas más preguntas sobre él, porque aparte de esa declaración, la que tenía prevista el agente portugués, lleva ya acerca de una hora declarando, todavía no ha salido. Volveremos a vivir esa imagen rodeado de cámaras de televisión, a ver si hace algún tipo de declaración.
Veremos, esperaremos. Así está el asunto Méndez, y hoy la cita del día es con las semifinales del Europeo Sub-21 de fútbol, a las 9, España-Italia, con tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Antes, a las 6, se juega la otra semifinal entre Inglaterra y Alemania.
Gracias, Moni. Y ahora llegamos a la 1:06, y ahora todavía queda mucho mediodía por contar.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Salmón noruego al corte, solo 12,50 euros el kilo.
Y una gran selección de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad en alimentación, droguería y perfumería.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Eso de que te pones así la toalla.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas. Sin papeleos. Así de fácil.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Vuit minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona amb informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. S'investiga la mort de l'home trobat aquest matí a les vies del tren a Tarragona. El cadàver s'ha trobat a pocs metres de l'estació a 6:45 del matí. El conductor del comboi l'ha vist quan sortia de l'estació en sentit nord. Per ara es descarta un atropellament. Els Mossos investiguen el cas. No se sap si la víctima ha caigut de manera accidental o si s'ha llançat des del vial. I aquest matí ha passat a disposició judicial l'assassí confès de la noia de 29 anys assassinada a Salou. Va rebre més de 40 ganivetades per part de la seva exparella. I un tema ben diferent, però és una notícia de darrera hora. L'Ajuntament de Cambrils acaba d'anunciar que ha trobat un substitut per col·locar al capdavant del Festival Internacional de Música. Ha confirmat que hi haurà festival. Els promotors del Festival Jardins de Pedralbes, Concert Estudio, seran els que s'encarregaran del Festival de Cambrils. Per tant, es manté aquesta cita amb la música. I seguim amb qüestions d'actualitat, perquè els càmpings de Tarragona Ciutat s'han agrupat i demanen, en aquest cas, més seguretat jurídica per invertir fins a 4 milions a l'any. Parlem d'aquesta qüestió amb l'Agustí Peira, ell és president de Càmpings Tarragona Ciutat. Agustí, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, Mònica.
Moltíssimes gràcies. Aquesta agrupació de càmpings de Tarragona Ciutat, que inclou 7 càmpings diferents, us heu unit. De fet, ahir vau tenir una primera reunió amb l'Ajuntament. Per què? Per què aquesta unió? Què us ha fet arribar a aquesta agrupació?
Bueno, els càmpings de Tarragona ja fa uns 5 o 6 anys que estem treballant plegats per molts temes que ens afecten a nivell municipal i en concret ara, pues, estem parlant amb l'Ajuntament per la reforma puntual del POUM. Uh-huh. Afecta a que molts càmpings puguin desenvolupar els seus propis plans especials per poder demanar llicències per fer obres i per fer remodelacions.
És a dir, que el pla urbanístic, diguéssim, que hi ha ara mateix, impedeix el creixement o potser algunes millores d'aquests càmpings, no?
Bueno, el pla urbanístic actual s'ha d'adaptar a la reforma del pla costaner que es va fer ara fa, pues, uns 2 anys.
D'acord.
I llavors és obligatori que s'adapti i un cop estigui fet, pues, llavors podem presentar els plans especials per obtenir llicències. Mm-hmm.
Per tant, jo deia ara al principi que demanàveu, doncs, aquest suport per poder fer les inversions. Hi ha projectes
Correcte.
Que porteu anys, diguéssim, que s'estan quedant al calaix a causa d'aquestes normatives urbanístiques que no es modifiquen?
És així. Tenim projectes des de fa temps, com la remodelació, pues, a piscines, d'altres instal·lacions per això posar al dia tots els nostres establiments i fa anys, pues, que estem esperant fer-ho. Uh-huh.
En aquesta reunió que manteníeu aquest dilluns amb l'Ajuntament de Tarragona, vau dir que necessitàveu suport per estar a l'alçada de la competència. Vull dir, no és una qüestió simplement de créixer, sinó de dir, clar, evidentment necessitem fer aquestes millores per oferir un millor servei, no?
O sigui... Exactament. Tenim a Europa en moltes regions que estan invertint fort, com pot ser al nord d'Itàlia, tota la zona de Venècia, a França també tot el sud-est, tot a Languedoc-Roussillon, la Costa Brava i la Costa Daurada, que són les, diguem, 4 o 5 zones principals de càmping que hi ha a Europa. Mm-hmm.
Vau trobar bona predisposició, Agustí, en aquesta trobada?
Sí, trobem bona predisposició. El que passa, bueno, és un són uns procediments lents, són molt farragosos, i a vegades costa empènyer una mica les coses i ficar a tots els agents una mica d'acord, no? Però sí, de moment estem trobant bona predisposició per far de l'Ajuntament. Correcte.
Perquè la gent es faci una idea, estem parlant només de 7 càmpings, només, permetem dir-ho així, evidentment, perquè parlem només de la zona de l'àmbit municipal, diguéssim, que teniu, sí. Són unes 10.000 places d'allotjament, no són poques.
Correcte, som 7 càmpings, som 3 a la Platja Llarga, 3 al Gallà i un a la Mora, i sí, som 10.000 places d'allotjament que representem vora el 80% de les places, diguem, hoteleres o això turístiques que hi ha a Tarragona. Mm-hmm.
Evidentment, places d'allotjament vol dir que vingui més gent cap aquí, són serveis que es necessiten al voltant, despeses que també fan els turistes, però també llocs de treball. De quanta gent parlem? De quin volum de llocs de treball entre aquests 7 càmpings, aproximadament?
Doncs mira, hem calculat que entre llocs de treball directes més els indirectes estaríem al puntal dels 900, fins i tot fins a 1.000 llocs de treball.
Uh-huh. I suposo que aquest creixement que teniu en previsió, no? Cada càmping en la seva mesura, doncs evidentment també implicaria més places d'allotjament, més personal al final.
Evidentment, sí, per fer totes aquestes reformes, evidentment, pues, s'han de contractar a moltes persones, moltes empreses, des de paisatgistes, enginyers, fusters, bueno, molt de personal, pues, per poder fer les obres correctes. Sí, sí.
Agustí, estem ja oficialment en plena temporada de vacances. Suposo que aquests dies, l'altre dia, veiem que les previsions de la Costa Daurada en general eren molt optimistes, de rècord. No sé si a la zona que vosaltres us pertoca, més de Tarragona, municipi de Tarragona, també esteu en aquesta perspectiva.
També, sí, tenim una bona perspectiva. Estem notant un increment en el turista alemany, amb el turisme francès, que també és important per a la nostra zona, i el mercat interior, tot el mercat català com de la resta d'Espanya, també està pujant fort. Sí, sí, tenim unes perspectives optimistes d'un creixement del vora el 3,5%.
Uh-huh. A dia d'avui estem a 27 de juny, l'ocupació és elevada ja o encara hem d'esperar unes setmanes?
En aquests moments, just ha passat
Sant Joan, final, clar, sí.
Exacte, Sant Joan i al final el de la temporada de primavera. L'ocupació anirà creixent en les dues properes setmanes i cap al 15 de juliol ja estarem amb una ocupació ja, pues, important. Sí, uh-huh. Perquè, bueno, ara, entre que s'acaben les escoles i els turistes estrangers comencen a arribar, estem parlant ara de principis de juliol fins a finals de juny. Sí, jo crec que, bueno, com és habitual, cap al 14-15 de juliol tindrem ja uns nivells importants. Mm-hmm.
Doncs us seguirem la pista. No sé si en aquesta trobada com a agrupació i ajuntament us vau marcar alguna data, algun repte allò prioritari per fer els deures ràpid, el més urgent.
Tenim un contacte constant, pràcticament setmanal, tant amb els tècnics com amb els consellers, i estem pendents també de que la Generalitat ens pugui emetre uns informes i, bueno, estem en contacte permanent per tot el que suposa el que hem dit ara.
Mm-hmm. Doncs escolta, Agustí, us convido a venir quan hi hagi novetats, qualsevol cosa, parlem un dia aquí a l'estudi amb calma. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, Mònica. Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. L'Agustí Peire, que és president de l'agrupació de càmpings de Tarragona Ciutat. Arribem a la 1:16, un minut per la publicitat i continuem.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35. 566.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, seguim en directe al migdia Cope Tarragona. Suposo que els quede clar que és l'hora de parlar de qüestions legals al programa i per això ho hem de fer amb els companys de Curto López Abogados. M'acompanya, com sempre, a l'estudi l'advocat en Miquel Curto. Què tal, Miquel? Bon dia.
Bon dia.
I també, això no podia faltar, el nostre pèrit mèdic particular, el doctor Arturo Ortega. Què tal, Arturo? Bon dia.
Bon dia, Mònica.
És que jo ja, si ve un, ha de venir l'altre. Jo és que ja
Correcte.
Així per separat no pot ser.
Sí, no pot ser.
No pot ser. Bé, avui venim a parlar. La setmana passada vam parlar d'accidents de trànsit, del tema de la fugueta cervical, ens va preguntar força gent, escolta, a mi m'ha passat, no? Molta Correcte. Gent explicant-nos de vegades els casos, que a vegades, mira, uh-huh. l'experiència de l'altre sempre ens pot ajudar. I avui venim a parlar d'un altre tema, que, mira, doncs també portarà cua, suposo. Són els accidents laborals, la sinistralitat laboral, que, per desgràcia, Miquel, a Espanya, doncs, les xifres no baixen, no?
No baixen, i últimament ho hem pogut estar parlant abans d'entrar, que hem estat mirant estadístiques, que inclús està... inclús a pesar de tots els esforços que està fent la legislació de prevenció de riscos, que cada vegada els procediments de treball són més segurs, tot i això estan augmentant els últims anys, no? I estàvem mirant en estadístiques i els últims estudis parlen de que la sinistralitat laboral espanyola, desgraciadament, continua per damunt de la mitja europea, el qual, Artur, és un problema.
És un problema, sí. Sí, sí. Però més enllà de les estadístiques generals que són d'interès, el cas personal de cadascú.
Correcte.
Més igual si és poc freqüent o molt freqüent.
Correcte.
M'ha passat a mi això.
Correcte. Jo crec... Sí.
No, t'anava a dir que tinc aquí dades. És veritat que s'han reduït respecte fa, per exemple, 10 anys, només faltaria, no? Clar, hem millorat en moltes coses a nivell de seguretat i de protocols, no? Però és veritat que les darreres dades són de 2016, xifres tancades, prop de 450.000 accidents laborals arreu d'Espanya, que és pràcticament un 6% més que el 2014. Tot i això, s'han reduït, evidentment, atenció també a la xifra de reducció, un 50% respecte a 2006.
Correcte, és que... anem a veure el tema de prevenció de riscos, tema dels mecanismes de treball, procediments, protocols que deies, òbviament han millorat moltíssim els últims 10-15 anys.
Mm-hmm. Sí, però tot i això, evidentment, no, som humans i encara hi ha coses, suposo, a millorar, hi ha coses inevitables i hi ha coses a millorar, sens dubte. Suposo que a Curto López us arriben, per desgràcia, no, molts casos relacionats amb accidents de feina.
I, per exemple, ho estàvem parlant amb Arturo... Abans d'entrar fent un cafè, que el tema d'accidents laborals últimament és d'assumptes que més estan creixent al despatx i més estem col·laborant, no? Quan parlem d'accident laboral, la gent pot pensar un accident laboral és un típic accident d'un obrer de la construcció que cau d'una embastida o
potser coses greus, no? O sigui,
no?
D'entrada, o molt espectaculars, no? O sigui,
correcte.
I hi ha coses menors que
correcte.
També ho són.
Però clar, també hi ha accidents laborals i d'aquestos hem de parlar, que són aquells, per exemple, una persona de que de base ja té una lesió a l'esquena, però que no li produeix limitacions. De tant en quant me fa mal l'esquena, me prengo un analgèsic, estic un dia de baixa, però no produeix una limitació laboral important. Però, en canvi, té un accident laboral que pot ser de baixa intensitat, és a dir, un operari, per exemple, de que es queda enganxat fent un sobreesforç, i aquestes lesions degeneratives prèvies que té se li agreugen molt importantment. I des d'aquell moment no pot tornar a treballar durant molt de temps o inclús no pot tornar a poder realitzar la seva feina. Aquí, clar, l'article 115 de la Llei General de la Seguretat Social diu que és accident laboral tant les lesions produïdes directament al treball per qualsevol acció o també les lesions que podia tindre prèviament el treballador i que per un i que pel treball s'han pogut
s'han
agreujat. Per tant, Artur, jo crec que mèdicament ens hauries d'explicar una mica.
M'encanta com li passa la pilota,
Sí,
el Miquel.
Sí. Ens hauries d'explicar. No, jo encara estic enganxat en la part legal. La definició d'accident laboral és un succés sobtat que
correcte.
Li passa al treballador en l'àmbit laboral, en el lloc de treball, fent les feines que li tocava, i això inclou tant caure d'una bastida com fer un sobreesforç o arrampar-se amb el corrent dels micros que estan mal aïllats.
Toquem fusta, aquí.
El típic que diuen m'he quedat enganxat fer un sobreesforç.
Justament, qualsevol cosa o un objecte que et cau damunt d'una part del cos, no?
Sí.
Però qualsevol succés que et passa, pot ser més greu o menys greu, com tu explicaves, pot ser que et causi uns dies de baixa o pot ser que arribi a ser tan greu que no puguis tornar a treballar de la feina que feies, efectivament. Ara, clar, explicar és que és molt difícil perquè gairebé qualsevol trastorn pot ocórrer des de qualsevol lloc del cos, etcètera, etcètera.
Inclús pot ser accident laboral, un trastorn depressiu provocat per un mal ambient laboral, una conflictivitat laboral, per exemple, el famós moving, d'acord?
Exacte, que això fa uns anys, no sé si això es considerava una malaltia laboral, i ara sí, no?
Ara sí, ara un trastorn ansiós depressiu, un trastorn d'ansietat generalitzat, un trastorn per estrès posttraumàtic, no, Arturo, pot ser provocat per unes males relacions laborals, un mal ambient laboral del qual l'empresa pot ser responsable, i en aquest sentit, aquest trastorn depressiu, que la gent diu, com pot ser un trastorn depressiu derivat d'accident de treball? Doncs sí,
clar.
Doncs sí.
Perquè una vegada més la legislació en aquest sentit, si ho tinc ben entès, és àmplia, és laxa.
Correcte.
I llavors doncs tendeix a acceptar com a accident de treball, des d'aquest punt de vista, malalties, trastorns que a lo millor estrictament no podries considerar accidents, però clar, si és una malaltia, una afectació derivada del treball que estàs fent, doncs tendeixen a acceptar-ho així. No dic que passi sempre, però és una qüestió a tenir en compte,
clar,
important, no?
No sé si en aquests casos és una miqueta més difícil a nivell potser legal i fins i tot mèdic, no? El fer doncs, arribar a la conclusió de dir que he demostrat que això és derivat, doncs, per exemple, d'un mal ambient de feina o d'un cap en concret o d'un company de feina, etc., que acaba produint aquest malestar personal, no?
Dins els accidents laborals hem de diferenciar també els accidents laborals que es produeixen però no hi ha una responsabilitat per omissió, per omissió de les mesures de seguretat o de prevenció de riscos laborals, d'acord? O hi ha accidents laborals que sí que hi ha una conseqüència directa per una omissió greu per part dels responsables de l'empresa de recursos humans. En aquest cas, Els accidents laborals poden portar moltes conseqüències. La conseqüència principal és que un treballador no pugui treballar i que estigui de baixa o que pugui cursar al cap d'un temps una incapacitat permanent. En aquest cas és indiferent que hi hagi falta o no mesos de seguretat. Però el que m'agradaria parlar, que és molt important, perquè se produeixen molts accidents laborals així, de gent que ja té lesions prèvies, sí, i que s'han vist agreujades i que passa a estar de baixa, no? El típic senyor de que està malament de l'esquena però està asimptomàtic i de repente fa un sobreesforç, té una enganxada i l'esquena passa a estar pitjor i passa a estar de baixa quan treballava perfectament. Normalment les mútues d'accidents el que fan el parte d'accident laboral, però al cap d'un mes i mig diuen que el procés agut s'ha acabat i li donen l'alta. El treballador diu, però com pot ser, si al mes i mig jo estic igual, jo no estic curat, m'han fet ressonàncies, me troben protusions discals, hèrnies discals, jo no estic per a treballar, jo no puc estar treballant, doncs li donen l'alta. I el treballador l'únic que pot fer és o anar a treballar en males condicions, el qual pot provocar agreujaments a la seva patologia o un procediment de treball inadequat i riscos per a terceres persones o companys que treballen, sí, que treballen amb ell, o anar al metge capçalera i que donin una baixa per enfermetat comú.
Clar. És el que anava a preguntar. I ara, què fas, per exemple, no, en aquesta foto que ens ha fet ara el Miquel? No? Doncs posem que jo estic malament de l'esquena, a mi la mútua em diu, ja està, prou, has de tornar a treballar, però jo realment no puc, no? Què és el que he de fer?
Hi ha dos procediments que es poden fer. En primer lloc, el que pots fer, el dia que et doni l'alta a la mútua i tu no estàs bé, doncs te'n vas al metge capçalera, li expliques, i si el metge capçalera, òbviament, és un professional, veu que tens raó i pot constatar que no estàs per treballar, te dona una baixa mèdica per enfermetat comú.
Sí.
Però, clar, la tens per enfermetat, no la tens per accident. D'acord? Ah. Però almenys ja pares el cop de dir, no m'he d'incorporar a treballar...
Clar, perquè no puc físicament,
Sense poder, d'acord? Un altre procediment jurídic que pot fer el treballador és presentar una impugnació davant de la Seguretat Social, una revisió d'aquesta alta mèdica donada per la mútua, i serà el Servei Públic de la Seguretat Social, l'Institut Català de la Salut aquí a Catalunya, l'ICAM, qui al cap d'un temps veurà el treballador i dirà si aquesta alta de la mútua és procedent o no és procedent. Si no és procedent, continuarà de baixa per accident laboral. Aquest temps que hi ha entre que el treballador impugna aquesta alta de la mútua i passa per l'ICAM, jurídicament se perllonga la baixa, els efectes de la baixa se perllonguen, se paralitzen els efectes de l'alta i no ha d'anar a treballar. Uh-huh. Aquests són els dos procediments jurídics que hi ha. Amb el primer procediment de demanar una nova baixa per a enfermedad comú, també el que pot fer el treballador és després anar a la Seguretat Social i dir, escolti, Seguretat Social, que a mi em van donar una alta per accident laboral sense estar curat, el metge capçalera ho ha pogut constatar i veu que no estic per treballar, determineu-me la contingència d'aquesta nova baixa. I la Seguretat Social pot dictar una resolució en dir aquesta baixa per enfermedad comú donada pel metge capçalera no és derivada d'enfermedad, sinó és derivada per accident.
D'accident, clar. No sé si, Arturo, suposo, si us trobeu en molts casos d'aquests, com a metge en aquest cas, no? Perquè, evidentment, suposo que s'haurà de passar una altra revisió mèdica perquè s'ha d'establir, no, això és causat per un accident, no? Per una cosa fortuïta que va passar treballant, tot i que hi hagués una lesió prèvia, això no vol dir, no? La causa continua sent aquest accident que hi ha hagut durant les hores de feina.
Home, com explicava Miquel, si tu tens 50 anys, deus tenir alguna lesió a la columna, però anaves treballant, no havies tingut baixes o havies tingut baixes de dos dies i després t'havies reincorporat a la feina i després d'aquell accident estàs malament per treballar, està clar que ha d'haver tingut un paper important l'accident. D'acord? Ara, si això s'acaba i es cura o no s'acaba, depèn de cada accident que estiguem parlant, però una alta, bueno, doncs, no sé, de vegades és discutible i s'ha de veure, s'han de fer més proves, s'ha de valorar, s'ha de demanar les coses.
No sé si us trobeu, Miquel, Arturo, perquè tots dos esteu en el procés, amb les empreses que posen traves o realment acostumen a acompanyar el treballador quan és un cas d'accident laboral? Hi ha de tot, suposo.
N'hi ha de tot. Sí? N'hi ha de tot. Normalment a l'empresa tindre molta estadística de sinistralitat laboral no li agrada.
Ja.
No li agrada, no li agrada, no? N'hi ha de tot, n'hi ha empreses que, sobretot jo, per l'experiència que puc tindre, les empreses més grans, que són els que tenen els protocols més ben fets, tal, no sé què i tal, són els que posen més pegues a l'hora de donar un parte d'accident laboral, sobretot en aquest tipus d'accidents de baixa intensitat, del que estem explicant, de que el treballador va al seu encarregat i li diu, escolti, mire, que estava fent una feina i tal i m'he quedat enganxat de l'esquena, doni, m'he d'anar a casa perquè no puc continuar treballar, doni, sisplau, el volant per a poder anar a la mútua d'accidents perquè vegi si...
Bueno, no cal, ves cap a casa, descansa i demà tornes, o si no...
Això passa molt, no?
Alguna vegada passa.
Passa bastant. Què passa llavors? De que arriba el següent dia, el treballador intenta anar a treballar, no pot, el segon tal, el tercer ja es queda a casa, va a l'empresa, li diu fes-me el volant, i diu, que volantes, aquí no hi ha cap justificant, aquí no hi ha res, no sé què. Llavors s'ha d'anar al metge de capçalera i que li faci una baixa per enfermetat. Aquí tornem a tindre el problema de determinar la causa de baixa. Això passa moltíssim, sobretot en aquest tipus d'accidents de baixa intensitat, no? O enganxades i tal, però clar, perquè òbviament un accident o un ha caigut d'una embestida o li ha caigut algo al cap o el que sigui, aquí no hi ha discussió, no?
Clar, suposo que després a l'hora de si hem d'acabar, doncs si aquest procés la cosa no va bé i jo, per exemple, doncs no pogués tornar a la feina amb normalitat, que suposo que és el que d'entrada vol tothom, no? Poder tornar a la vida normal, però
hi
haguéssim... Clar, no? Haguéssim, el que volem és estar bé i poder treballar, no? A poc a poc, però que vagi bé... Si he d'arribar al punt d'haver de demanar, per exemple, una indemnització, si aquesta baixa me l'han donat per accident laboral o per malaltia,
no
això condiciona, clar.
Condiciona
molt. Hem d'anar amb compte amb
condiciona
això.
Molt. En primer lloc, jurídicament, per tu poder lucrar una incapacitat permanent derivada d'enfermetat comú, necessites un temps previ de cotització, segons l'edat que tinguis. Uh-huh. Òbviament, si tu portes poc treballant o has treballat poc durant la teva vida laboral i i no pots continuar treballant per una enfermetat o per una patologia i tu no compleixis aquests requisits de cotització prèvia, doncs no podràs treballar i no cobraràs cap tipus de pensió i t'hauràs d'anar a les pensions no contributives, a la beneficència. En canvi, la llei general de la Seguretat Social el que diu és que quan una lesió està provocada per accident laboral, enfermetat professional o accident no laboral, que també és important, un accident provocat fora de les hores de la feina i aquesta lesió fa que tu no puguis tornar a treballar, no cal tindre període de cotització prèvia. Ah. És a dir, tu ets un treballador jove que el primer dia de la teua vida laboral tens, malauradament, tens un accident laboral i que fa que no puguis tornar a treballar o portis poc temps cotitzant, o una persona estrangera que ve a Espanya i poc a poc temps treballant, no compleixis els requisits de, òbviament, de cotització, que seria per enfermedad comú, si la tens per accident laboral, no, o accident laboral, enfermedad professional, o accident no laboral, no necessites...
Aquests anys previs de...
No, cap. Mm. No, cap. Clar, això és molt important. Pot haver gent que no tingui aquesta cotització prèvia.
I l'import de la pensió, també.
També és més, perquè això ja és un tema més tècnic jurídic, no? Però, clar, l'import de la base reguladora de les prestacions d'incapacitat permanent per accident laboral són les bases de cotització de l'any anterior a la baixa de l'accident. En canvi, les derivades per enfermedad comú és una fórmula que entren els 8 anys anteriors. Normalment, dels 8 anys anteriors, les bases són més baixes.
Jo no sé com pot assumir tota aquesta informació el Miquel, de veritat, aquí. Ell ho diu com si ho estigués llegint tota l'estona.
Com no servia per a matemàtiques...
Ai, pues... jo és que cada vegada vaig fatal de memòria, cada vegada vaig pitjor. No sé si això serà també malaltia també laboral de massa coses al cap.
A mi m'agradaria que l'Artur Ortega ens parlés del tema d'aquestes altes que donen moltes vegades les mútues per aquests tipus processos d'accident laboral on hi ha un agreujament de patologia, per exemple, lumbar o cervical prèvia, on les mútues donen altes sense estar el treballador recuperat perquè diuen que el procés agut com a conseqüència de l'accident ja ha acabat i que a partir d'allí, aunque el treballador no pot treballar, ja no és per accident, és per infermetat. No?
Ah, mira tu.
Es pot discernir això,
quan acaba l'accident i quan comença la malaltia?
Jo crec que pràcticament és impossible, no?
Ara estava pensant, mentre parlaves, que sempre sembla que tinguem el dit a l'ull, a les mútues i a
no,
les empreses.
Les mútues no patrocinaran l'espai.
No, sempre, no, però ho dic perquè, verdaderament, la gent que ve a nosaltres és la gent que té un conflicte, la gent que ha tingut un accident, l'han tractat correctament, l'han atès correctament, l'han curat, ha tornat a reincorporar-se a la feina, no els veiem. És a dir, només veiem aquell grup de població que malauradament ha tingut problemes. Dit això, sí que és veritat que a vegades m'he trobat casos d'aquests, m'he trobat i tots els metges perits els han trobat, de gent que ha estat d'accident laboral, de baixa un temps, en un moment concret se li dona la mútua, li dona l'alta, la persona s'ha reincorporat a treballar i al cap d'un dia, dos dies, tres dies o unes hores de treball, dius, no puc, i li diuen això, escolta, mira, el teu accident s'ha acabat, això és la teva malaltia, la teva degeneració prèvia que parlaves. I es troba amb això, i bueno, doncs jo crec que el consell bàsic és el que comentava Miquel abans, les coses s'han de fer bé des del principi. Vas al metge, li expliques com estàs, li expliques el que ha passat, la situació, i vas fent papers, perquè després el que compta són els papers que tinguis.
Que tot quedi, exacte, no? Que tot tingui aquest
parte mèdic. Allò es va acabar i al cap de 15 dies va agafar un altre i hem de començar a discutir si és una recaiguda la malaltia prèvia o és una malaltia nova. Mm-hmm. Bueno, com més ben lligat estigui tot, més fàcil serà fer-ho.
Suposo que gent que ens estigui escoltant potser s'hi hagués reflectit o es troben ara en un procés com aquest. Com sempre, recordem que a Curto López Abogados els poden assessorar, van, parlen tranquil·lament, el Miquel els guiarà, no?, perfectament, si cal els visitarà l'Arturo també, i així, escolta, els coneixen en persona, que és el que els hi fa gràcia.
I a nosaltres ens agrada molt.
No? Exacte, aquestes veus, doncs així els hi posen cara a l'advocat, al Miquel Curto.
Fan cara de saber el que diuen.
I també al doctor Arturo Ortega. Els troben a Rambla, president Companys 14, Curto López Abogados, telèfon 977-22-35-22, i dimarts vinent, doncs aquí una altra vegada, a aquesta hora. Miquel, Arturo, un plaer, com sempre. Gràcies.
Igualment.
Molt bon dia.
Gràcies.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si soy cliente de toda la vida.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en MotorTown, si cambias los neumáticos, sales ganando.
Por la compra de 4 neumáticos de la marca Michelin,
te obsequiamos con una tarjeta regalo del Corte Inglés de 30 euros.
Sí, sí, como lo oyes, solo hasta el 30 de julio.
En MotorTown, tu taller de confianza.
Para poder disfrutar de tu coche, lo más importante es tenerlo siempre a punto. Ahora si traes tu coche a la red de talleres CGA, te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Talleres CGA, 900 profesionales a tu servicio y con garantía en la reparación a nivel nacional. CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service, tu red de talleres CGA. Encuentra el más cercano en tallerescga.com.
Si no sabes qué cubre tu seguro, puede que pagues por cosas que no necesitas. Con el seguro para propietarios de Verti sabes perfectamente qué coberturas tienes. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Segueix, encara que sentis que no avances, segueix. Segueix encara que creguis que no et tornaràs a aixecar. Segueix perquè sempre hi ha una sortida. Perquè si creus en tu, res et podrà vèncer. Fundació Esclerosi Múltiple. El 9 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Informa't en el 902 11 30 24 o a www.fem.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vint minuts, pràcticament, i arribarem al punt de les dues. Saben que els dimarts, sempre a aquesta hora, ens toca parlar de música, de bona música. Ara mateix deixo el micròfon a la Ruth Guerrero, però abans el recordo aquesta darrera hora amb la que començàvem aquesta segona part del programa. L'Ajuntament de Cambrils finalment ha trobat nou promotor per organitzar el Festival Internacional de Música aquest estiu, després que festessin unes setmanes en l'aire la celebració d'aquest festival, després de la detenció de l'actual promotor, Antoni Mas. Recordem que el van detenir fa aproximadament 3 setmanes per un presumpte delicte d'estafa amb més de 200 milions d'euros. Finalment serà Concierto Estudio, l'actual promotora dels festivals del Mil·lenni, també dels Jardins de Pedralbes de Barcelona, qui ha acceptat aquest repte de dur a terme el festival en ser, diuen, un dels 3 més antics de Catalunya, amb 43 edicions a les espatlles. La nova promotora ha de redissenyar tota l'organització, renegociar també els contractes amb els artistes i es preveu que el proper divendres presentin la nova programació. De moment no han confirmat si es mantindran els grups que ja estaven anunciats, entre ells, per exemple, Tom Jones. El que sí sabem és que queda suspès el concert de The Cranberries, però diuen que és per motius aliens al festival. És en aquest cas per la malaltia de la cantant del grup, la Dolores O'Riordan, que ha hagut també de suspendre la seva gira a nivell mundial. Per tant, aquesta és la bona notícia musical del dia, però ara en tenim més, eh? I la ve, com sempre, la Ruth Guerrero amb la música a cau d'orella. Avui és la música de Brahms.
Dia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
No vas estar de sort el dia que l'atzar repartia la tendresa. No és estrany, no s'hi pot veure engany. Ja va ser bressolat.
Ens va marcar la joventut i sembla que per ells no passi el temps. Continuen sense deixar-nos indiferents i ho fan una vegada més omplint-nos de música. Ara ho fan amb Demà, el seu nou treball, però no esperarem a Demà per tenir-los amb nosaltres, el seu 13è treball, i miren cap al futur, ells són Brahms.
La teva existència ja no haurà sigut en va.
És que no sé si cal presentar-los, eh? Jo ja et dono el micro i tu ja pots parlar, Titot.
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Quin plaer, eh? Tu saps que has estat i has marcat un abans i un després,
bueno.
I Brahms, sencer.
I els meus. Bueno, hem estat molts anys i encara hi som, no? Uh-huh. 27 anys i anar fent.
Sí, Déu-n'hi-do, es diu aviat, eh? 27 anys.
Sí, es diu ràpid i mirant enrere es fa lluny de mirar.
Sí, ja m'ho penso, eh? Ja m'ho penso això. Jo crec que escoltant-vos ara en aquest nou treball, amb Demà, heu fet un pas endavant. Vosaltres què en penseu d'això?
Nosaltres portàvem dos discos que havíem treballat bastant el que era la crònica de l'actualitat, no? I llavors teníem ganes de fer, de fer una mica de salt per dos motius. Primer, perquè la crònica a l'actualitat, amb el temps que estem, és molt perillós que intentis fer la crònica a l'avui i acabi sent la crònica de l'ahir, perquè la velocitat va molt la realitat va molt de pressa, no? I l'altre és que, esclar, tot i que quan fas un nou disc, això no vol dir una esmena a la totalitat de tot el que has dit, i hi havia una sèrie de coses que estàvem relatant que encara hi són, i per tant, doncs, com que no renunciem al que hem dit, doncs el que es tracta en els discos no és d'esmenar l'anterior, sinó d'afegir el discurs del grup, no? I en aquest cantó, doncs, com que parlem del futur i del demà i entenem que el problema nacional estarà ja solucionat, doncs ens posem ja a parlar d'imaginar-nos com és aquest futur i com és el país que ens imaginem.
Sí, sí, sobretot ho feu en àmbit social, perquè això de la justícia us agrada molt i emmarqueu en aquest disc, sobretot, aquest àmbit. Per exemple, la guerra de Síria, els refugiats, tenen el seu paper aquí?
Sí, és un tema, diguem, sagnant i viu en la nostra realitat, que per desgràcia difícilment és una cançó que caducarà ràpid, no? Tant de bo ho fes, no? Hi ha altres escenaris com el programa El Sàhara, que hi està des de fa 40 anys. Són tot coses que a nosaltres, quan hem de fer cançons, el primer que ens imaginem és que tenim ganes d'estar explicant si tenim gent que ens escolta, no? I aquestes són coses que ens cremen el pap i ens cremen el cor i ens tenen ganes de fugir per la boca, no? I llavors ho fem en forma de cançó.
Sí, el que sí feu sempre és que ens poseu les piles, eh?
Bueno, una mica d'això es tracta, eh? De fer cançons, de vegades parlant de coses dramàtiques, però sense intentar dramatitzar excessivament, perquè ja hi ha llocs on dramatitzar-les, no? Però fins i tot les coses que són negatives o que tenen el seu punt dramàtic, intentar mirar-ho des d'una òptica una mica positiva i fins i tot festiva de vegades, no? Tinguem en compte que la gent ens confia el seu moment d'oci, per tant, el que no podem fer és amargar-los, no? Hem de mantenir les coses importants damunt de la taula per no parlar de banalitats, però alhora hem d'intentar no convertir l'estona d'oci de la gent, que és la que ens confia a nosaltres, en un moment excessivament dramàtic. Ja hi haurà els moments, no?, per intentar combatre aquestes injustícies. Nosaltres preferim, doncs, que les vagin tenint present, i amb això ens conformem.
Sí, sí, aquí et dono tota la raó. Hem de desvergir, de deixar la ment relaxada i de disfrutar d'aquesta música, més que la portàvem ben a vosaltres, al ser de Berga, que teniu la Patum aquí, i és normal, no?, que també ens la porteu d'alguna manera, eh?, ens la reflexeu.
Sí, fa un any ja en el grup ens acompanya una bandeta de berguedans, amb els quals, doncs, ja fem en els concerts moltes cançons doncs, ens acompanyen les nostres, però també fem repertori de Patum, cançons que hem adaptat al llarg dels anys, i bé, per tant, no ens costa res agafar-nos a patumejar, no?
Aquest disc us ha portat a diferents indrets. Naixia a Isil, dieu, eh?
Sí.
Vosaltres això, el disc ho posa literal, i després va creixent, Ciutadella, Blanes, Prades, fins i tot. Què passa?
Bueno, de fet, el disc, clar, nosaltres, diguem, les realitats que tenim al dia a dia ens impedeixen fer com el primer disc o el segon, que com que passàvem tota la tarda junts, diguem que ens anàvem al local, assajàvem, ara aquestes coses, ara diguem que no ens trobem, ens hem de buscar o hem de quedar, no? I les realitats de cadascú fa que sigui molt difícil agafar una dinàmica d'estar 3, 4, 5 mesos quedant dos cops per setmana per assajar, i per tant el que ens vam plantejar va ser fer el disc una mica diferent. Vam anar a les Valls d'Àneu, a Isil, on vam estar 10 dies tots junts. Va ser difícil, però ho vam aconseguir, estar tots junts 10 dies. Llavors allà va néixer tota l'ànima del disc, i cadascú es va emportar la seva feina, l'un a fer arranjaments de vents, l'altre les lletres, l'altre la producció. Diguem que la producció, tret d'Isil i després Artés, on el David va fer la producció i on hem gravat, tots els altres pobles és per on he estat passejant jo, per esvergir-me, per fugir de la realitat quotidiana del govern municipal de Berga, fugir i intentar canviar el xip, i per on he estat escrivint les lletres, no? O sigui, la dinàmica em portava a haver de marxar de Berga, perquè Berga era impossible per mi canviar de xip, no?, amb la realitat, perquè surts i tothom et parla del mateix, no?, de les coses de l'Ajuntament. Per tant, havia de marxar, i doncs, ja que has de marxar, marxar, doncs te'n vas això, a Ciutadella, Sitges, Prades, vaig anar a Prades a aïllar-me, va ser el cap de setmana, va fotre aquella nevada que va caure en 20 i no sé quants centímetres de neu, em vaig allà del tot, sense llum, sense telèfon.
O sigui que ni llum ni telèfon.
Va sortir perfecte.
Va anar molt bé, bé. Sense telèfon va molt bé. Està de tant en tant, que bé, així també té part nostra, no?, de les nostres comarques, que sempre ens agrada. Us ha portat un any de feina, no diré un anyet, perquè sembla que ha sigut llarga la cosa, no?
Sí, ha sigut llarga. S'ha fet llarg perquè, hòstia, anaven passant els mesos i cada cop ets més curós i més delicat a l'hora de tractar les cançons i et mires paraula a paraula. Bueno, per part meva ha sigut una feina... Sembla que comptava que havia llançat 30 no sé quantes cançons, que les havia fet en aquest temps i que al final doncs no havien acabat formant part d'això. Vol dir que ja, més enllà de les cançons que s'han fet, sobretot la feinada és les que es van haver de fer per acabar sent llançades. Al final no estan ben resoltes, no? Simplement, i perquè no trobes la manera d'acabar-li de donar la volta o quan la tens feta et pensaves que quedaria d'una altra manera i quan la veus acabada no t'agrada, o simplement algunes que després tu estàs construint el disc i no t'hi encaixen i aquella cançó en aquest disc no hi entra de cap manera i no li pots ficar perquè quedaria com un afegit, no?
Costa tornar a posar-se?
No, costa avançar. Posar-s'hi és un element que t'anima, no?, que t'esperona i que et dona energia. El que costa realment és avançar. Aquest ha sigut... Cada disc és el més difícil que fem, no?, i aquest ha sigut més difícil que els anteriors.
He llegit que dieu que aquest disc és com el segon, no com el primer, perquè el primer va marcar un abans i un després per vosaltres, no?, perquè és la primera sortida.
Sí, perquè el primer és el debut, i llavors la resta és com si fos el segon. O sigui, la gent ja et coneix una mica, però ara el que has d'anar a explicar és una cosa nova, no?, i amb aquest esperit és amb el que... anem a fer promoció del disc, anem a fer concerts, no? No presentar-nos estrictament, però sí presentar doncs, el que tenim ganes de dir en aquests moments. I moltes vegades, després de tants anys, hi ha llocs on encara no has arribat mai i, per tant, doncs, no estàs presentant l'últim disc, sinó el grup sencer, no? I, per tant, tens una sensació sempre d'estar com si no fes gaire que haguessis començat. No? És com si portessis 27 anys començant. Continuem omplint el sac de l'esperança,
mai deixant-ho a l'atzar. Demà dieu que és com el futur, esperança, fins i tot.
Seria el sinònim més sintètic, més curt de l'esperança, no? I sobretot amb tot el que vol dir, no? El demà és en el moment en què deixarà de ser fosc i sortirà el sol, i serà en el moment en què ens llevarem i estarem descansats i carregats d'energia i tindrem moltes coses per fer, de les quals moltes les farem i algunes les acabarem definitivament, com feia temps que teníem ganes de que passés, no? I per tant és una cosa que encaixava molt bé amb el que tenim ganes d'explicar amb el conjunt del disc. Per tant, després de buscar molt la paraula o el títol que havíem de ficar, ens vam adonar que era una cosa tan simple com una paraula que diem quotidianament 10 cops al dia.
Sí, és curiós, només una paraula, eh? Sempre vosaltres heu sigut de frases, d'expressions, però sí, una paraula només aquesta vegada. Una només.
Una i prou, una i prou.
Ja està, el que sí que ja són més d'una cançó, el senzill vostre, el que esteu presentant ara mateix, és Dona el teu cos a la ciència, però hi ha altres, eh? Jo no sé com ha sigut, parlaves abans de la selecció, de com ho heu fet, per què aquests temes i no uns altres?
Tots plegats ens donaven la sensació del conjunt de missatges. Una mica difícil d'explicar. Simplement que quan veus les cançons allà sobreposades, entens que unes hi han d'anar i les altres no, eh?
Sí, i aquest tenim aquí i no tenim els altres Brahms, que deuen estar fent altres coses, perquè vosaltres projectes en teniu en paral·lel, eh? O sigui,
aneu
treballant molt. De fet, el nom de David Rosell sona molt a aquests estudis. Sona moltíssim,
sí,
perquè venen...
Sí, està fent de productor tot Déu.
Sí. Venen molts grups i parlen d'ell. Sí, ja ho saben, eh? Brahms. Que se m'està fent la joventut. molts grups passen per aquí i parlen de vosaltres. Com es pot atreure, potser, el jovent d'ara?
Perquè vosaltres... Amigo, això no se sap. Això és una, és d'aquelles coses que és impossible de tenir la fórmula, no? Per sort, no? Perquè si no, si existeix una fórmula, segurament que no la tindríem nosaltres, o la fórmula ja tindria preu, no? I llavors es podria comprar. Per sort no hi ha fórmula i és una mena d'atzar que, com tot art, doncs forma part del moment de connexió amb la gent, que no se sap ben bé com funciona, però que quan funciona és tot teu.
Aquí, a Navalló, molt jovent, potser els podem atreure amb aquestes cançons. Per tu, la cançó del disc quina és?
Pues, potser demà és una cançó del disc o tants cops com ens mateu, una cançó de la qual estem molt contents també.
Sí, ara parlem d'una altra cosa que ens agrada perquè té a veure amb nosaltres i és Montblanc, divendres 14 de juliol, acampada jove. Estareu vosaltres?
Estarem nosaltres un cop més a l'acampada jove, i hem anat algunes vegades i havíem anat força vegades abans que es fes a Montblanc, quan es feia Arbúcies, després quan es va fer a Sant Celoni i a Montblanc també hi hem estat unes quantes vegades i doncs, bueno, per nosaltres anar a aquests festivals doncs és un goig, a més et trobes amb tot de grups, amb gent compartint escenari.
Sí, us tindrem a partir de 11:45 de la nit, una hora que ja és molt festiva.
Molt festiva.
Mai millor dit. No sé, per fer-ho ja, per sintetitzar aquestes coses que fem, anem a fer una comparativa, no vull ser maliciosa, però sí, com és el Brams d'ara i respecte al que va començar aquell amb el rock a la faixa?
Diferent, perquè si no voldria dir que no hem après res durant tots aquests anys, no? Hem anat aprenent cosetes com comunicar-nos, com explicar, com fer cançons, no? Moltes vegades tenim mitificades cançons de la primera època perquè hi ha sempre l'element nostàlgic, no? Fredament, nosaltres estem molt més contents de les cançons més recents que no pas de les primeres, no?
Ens agradaria no acabar aquesta entrevista, ens agradaria que estiguéssiu tots aquí plegats, d'alguna manera. Que sí que podem tenir és el vostre disc i d'una manera senzilla, perquè anem al vostre web, www.brams.cat, i ens el podem descarregar.
Es pot descarregar o es pot comprar, ara ja està també en format CD a les botigues, es pot comprar a la nostra web, es pot comprar a les plataformes digitals, es pot descarregar lliurement, que no sigui per no oferir possibilitats.
A més, molt vistós, molt colorit i molt festiu, que sempre us repetim. Només puc dir una cosa, Brams, gràcies per demà.
Moltes gràcies.
Gràcies al Titot, que és el Francesc Rivera, però per nosaltres doncs, el Titot, el de sempre, el de tota la vida. Gràcies.
Gràcies.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Segueix. Encara que sentis que no avances, segueix. Segueix encara que creguis que no et tornaràs a aixecar. Segueix perquè sempre hi ha una sortida. Perquè si creus en tu, res et podrà vèncer. Fundació Esclerosi Múltiple. El 9 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Informa't en el 902 11 30 24 o a www.fem.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPE Tarragona.
Espero que s'hagin apuntat molt bé les dates per aquest proper concert de Brams a les nostres comarques. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies també a la Rut. Nosaltres posem el punt i final al programa d'avui. El trobaran d'aquí una estoneta al web de COPE. Ja saben, www.cope.es. Allà tenen l'apartat Emissores Tarragona, on demarca el mapa la demarcació de Tarragona. Allà els sortirà l'opció d'escoltar els àudios. Tenen penjats els programes de cada dia. Es poden escoltar i també descarregar. I I si no, doncs més fàcil encara, el nostre compte de Twitter, @copetarragona, allà tindran l'enllaç d'aquí una estoneta. Tanquem la parada, però serà només fins demà. Demà ens retrobem a les 12:20 amb moltíssimes coses, parlarem de salut, en aquest cas parlarem d'Alzheimer, i també vindrà la nostra experta en moda, la Leida Martín. No sabem amb què vindrà demà, però ja saben que ella sempre ens sorprèn moltíssim. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Acabem de passar bon dimarts. Bon dia.